A Ràdio Maricel, a cel obert.
El títol de l'exposició, com els deia, més ben gràfic, de la figuració, l'abstracció, la pintura, un acompanyant de vida. Consol Bofill, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Un acompanyant de vida, suposo que des de ben joveneta, perquè allà hi ha... Allà hi ha un... una escena dels set nans de Blancaneus amb la qual... No sé si dir que es posa al punt de partida aquesta trajectòria.
Pot ser.
Quina edat tenia la Consol quan va fer?
No
ho saps.
No vaig signar el quadre i és petita, però jo no sé, podria tenir 6, 7, 8, més, 10, a lo millor, no, és que no sé.
Faig un salt ara. Aquell dibuix de Disney, com es veu en perspectiva? Aquell dibuix en el sentit, aquella estètica, aquella forma de fer que va captivar aquella nena que va voler reproduir-ho?
Jo ho veig com una cosa molt tendra, perquè quan ho veig, i veig alguns altres dibuixos així, jo copiava molt, m'agradava molt llegir TVOs, no? Allò de Los Hermanos Zipizape i tots aquests TVOs, no? I llegia sempre Les Hermanes Hilda... I llavors, bueno, m'ho passava molt bé i dibuixava les historietes, no? I m'agradava, i tinc molts dibuixos, còpies d'això i tal, i aquest quadre dels nans és un quadre a l'oli que també vaig fer així implicant-me una mica més en la pintura, o sigui que jo devia ser ja una miqueta més grandeta, m'imagino, perquè ja un quadre a l'oli és una altra cosa, no? Però no sé l'edat. I jo el que sento ara és com molta... recuperar una la nena, no? Recuperar una part meva, que de vegades la vida et porta a situacions més sèries i més així, si ho reconeixes d'una altra manera. I de repente m'encanta perquè dic, ai, no sé, vull seguir fent això, vull ser aquesta, no?
Com allà hi havia una part de veritat, no?
Sí.
De la vida que ha vingut després, estava allà.
Clar. I tots la tenim, aquesta part, i no la perdem. El que passa és que moltes vegades queda molt amagada, doncs, per dificultats o per el que sigui o per el trajecte de vida, però de vegades recuperar, ja que sé, aquesta innocència, aquesta alegria, aquesta manera, doncs, és molt xulo.
A la família, alguna tradició artística, pictòrica o no?
Sí que hi ha tradició. El que passa és que, per exemple, bueno, tinc una germana del meu avi, que ells portaven l'escola de Belles Arts a Avila. O sigui, ells eren, tots dos eren artistes, i bueno, que jo sàpiga...
Entes Avila?
Avila.
Avila.
Avila, sí.
O sigui...
Origen de la família era a Madrid,
sí.
No? I portaven l'escola de Belles Arts d'Avila.
Déu-n'hi-do.
Així que, per aquesta banda, i que jo sàpiga, i després la mare també va estudiar art, el que passa és que ella va tenir que estudiar a distància perquè va començar a tenir fills, i som 6 germans.
D'acord.
I llavors ella estudiava amb uns llibrets que eren de Parramon, que era a distància, jo encara els tinc.
L'editorial Parramon, no?
Sí, i jo vaig descobrir tots els llibrets que li enviaven la caixa de pintures, realment tot fantàstic, no? I jo vaig començar una mica així, quan vaig descobrir a casa meva, doncs, les seves carpetes, els seus signes i tal, i ella em anava guiant una mica. Ella em deia, jo deia, mira, això ja està, i em deia, no, mira bé, que no està, i jo me'n recordo que m'emprenyava, com que mira bé, que ja està, ja està! No, mira aquest color, aquell matís, aquell no sé què, i ella, ella...
Ara no sé si dir si la filla d'alguna manera va acabar de construir la il·lusió de la mare.
Ella m'ho va dir un cop.
Sí?
Ella m'ho va dir, has fet allò que jo hauria volgut fer sempre, no? I la teva manera de viure.
Caram.
I clar, bueno, ella ha sigut molt feliç en la seva vida, però clar, l'art no va tirar endavant,
sí.
No va poder, però bueno...
Que marca una mica, això?
Amb ella?
No, amb tu. En el sentit positiu, allò de dir, de fet, el que faig...
Potser sí. Jo crec que ella és una referència molt important i no sé, el fet de seguir, tenir continuïtat, no? Perquè realment jo vaig començar, quan era nena feia aquestes cosetes i tal, però pues, remenant pels armaris de casa, allò que fas ja quan ets una mica més gran, 14 anys o així, i que xafardeges i remenes i tal, i descobreixo carpetes i descobreixo coses que, i de sobte començo, i començo a rescatar tot allò, i sí, sí, clar, que marca.
Si això és una vocació que després es converteix en professió,
sí.
La vocació quan neix? Neix ja des d'aquesta infantesa, allò de dir, jo em vull dedicar a això, jo vull fer això, jo vull...
Jo crec que la vocació realment neix més tard, perquè jo penso que tots hem pintat sempre i som artistes, i portem això dintre, i hauria estat bé, a més, que tothom pogués seguir, però la gent es frena moltes vegades perquè aquesta cosa de jo no en sé o no,
sí.
o la vida per on et porta...
Deixa'm, permetre'm un parèntesi, tots en sabem, això de saber pintar,
fixa-t'hi els nens, abans d'anar a escola, abans de que comencin a dir-los que dibuixin una caseta, que el sol va aquí,
sí.
l'arbre, que l'arbre és verd, que tal...
Sí.
Quan tu veus... és que els meus nebots, jo m'he anat guardant tots els seus dibuixos perquè són una cosa tan creativa, tan seva, i ells no s'hi posen i diuen què pinto, què faig... Ja. Això passa més endavant ja, quan de vegades a l'escola ja... Però abans s'hi posen i fan, i és fascinant el que fan, no? I els colors i tot, i no tenen cap dubte. I això, tots...
Torno a obrir un altre parèntesi a partir d'això. Què faries amb les pantalles a determinades edats?
Oh.
Jo dic perquè la Consol parla d'això, del fet de paper, dibuixar...
Sí.
I no sé si les pantalles estan canviant aquesta part de la vida creativa.
Aviam, jo aquí sóc molt clàssica i molt de la matèria. O sigui, la pantalla té una funció i l'altra part una altra. No hauria de ser una substitució. Mira, quan va néixer la fotografia, de sobte va haver-hi com una mena de trasfalls dins del món de la pintura, perquè la fotografia va començar a fer coses mm-hmm. que sempre havia fet la pintura. I de
aquest
repente,
realisme
pintors,
i tal.
Llavors, es va arribar a dir, i està escrit en els llibres, la pintura ha mort, la pintura ja no té sentit, ja... Llavors hi havia els partidaris com més clàssics que deien no, jo segueixo aquí, hi havia els que van deixar completament, però en general era molt radical, o ha mort o no ha mort, no? Mai la fotografia, igual que després el cine per la fotografia, va ser una amenaça per la pintura, mai, perquè s'ha demostrat com després tots dos tenen cadascú el seu espai. Per què la pantalla ha de substituir coses tan arrelades en el ser humà, en el seu esperit, en ell mateix, que des de tan petits estem expressant? Per què? Perquè llavors estem renunciant i perdent algo molt important de nosaltres. La gent és molt feliç quan pinta. Moltes persones que es jubilen comencen a fer classes de pintura. I
ja
transmeten, és que em dona una pau, una calma, és, moltes vegades la ment no la podem parar i és l'única manera de repente estar aquí i ara amb allò que tu estàs fent.
Mm-hmm. Torno on estava, la vocació, la Consol de petita, en algun moment ve això de dir em dedicaré a això, vull fer això.
Jo penso que hi ha dos moments claus, un que és quan comença aquest sentiment més de vocació, que això va ser doncs, cap als 20 i algo d'anys,
uh-huh.
que, bueno, un moment de crisi dels 20, de crisi allò, de, no? Tots hem tingut aquests moments més nostàlgics, com és, i bueno, per on vaig en la vida, i de repent, un dia, doncs, no sé, rescato les pintures, que potser feia un temps que no estava pintant, rescato un altre cop les carpetes de la mare, començo a pintar, i de repent el sentiment que jo tenia de tristesa o del que fos, va canviar
radicalment.
Llavors aquí per mi va ser com màgia, no? Perquè jo fins aleshores pintava perquè venia de gust, perquè tal, perquè qual, tot era, no? Però allò, aquest canvi, aquest sentir-me d'aquella manera tan diferent, ostres, vaig veure que aquí hi havia alguna cosa important, no? I a partir d'aquí sí, jo ja vaig començar a pintar, m'hi vaig apuntar a classes, a un estudi de pintura, d'una manera molt més, però encara no havia decidit dedicar-me professionalment,
sí.
no? Perquè per mi la pintura era sobretot, bueno, hi havia... Era aquest prejudici del treball, el hobby, lo serio i l'altre. I jo tenia una mica aquesta mentalitat encara, no? I llavors jo estudiava la meva carrera i per una altra banda pues pintava per hobby.
Què estudiaves?
Psicologia.
Psicologia.
Sí.
Vas seguir en psicologia o vas...
Vaig estudiar, vaig acabar la carrera, mira, vaig estar treballant 3 anys en una escola d'educació, sí, especial, i mentre estava treballant vaig començar a estudiar Belles Arts com per aprofundir, perquè ja l'estudi de pintura on jo anava em van insistir, a lo millor jo no hauria entrat a Belles Arts, perquè ja havia fet una carrera, ja, per què, no? Però la persona que portava l'estudi, o sigui, les persones que et trobes en la vida, de vegades tenen un paper molt important.
És que anava per aquí, eh? És a dir, algú, diguem-ne, sí, va exercir en aquell moment, sí, de desllorigador d'una vocació que es podia desenvolupar.
Pues sí.
I et va dir,
sí,
tira per aquí.
Va ser així.
Va, sí, ser així.
Clar, la mare m'havia iniciat en la pintura, ja, i d'una manera... I després, aquesta persona, que era la que portava l'estudi, va dir, mira... tu tens unes capacitats i això, i jo ja no puc ensenyar-te res més, i penso, bueno, res més, pot seguir aquí, pot, sí, venir, sí, cap, sí, problema, però penso que si fas Belles Arts t'obrirà un camp molt important, no?, que et podràs desenvolupar molt més. I bueno, i jo al principi ho vaig sentir això com no, ni hablar, no, jo, en aquella època ja, però bueno, se't va quedant, no?, com un cuc que va fent la seva, uh-huh, feina, que va fent, i en un moment donat eren les proves de Belles Arts i ella m'ho va dir, diu, mira, comencen d'aquí una setmana, o sigui, pensa tu ja, no? I vaig dir, bueno, doncs vaig, però així tontament, sense, sí, preparar-me, sí, sense res, i bueno, i sí, sí, em va anar bé, vaig entrar, i clar, a partir d'aquí hi ha com una excitació, ja tot canvia.
Què és Belles Arts en el sentit de, quan en algunes ocasions ho hem parlat amb pintors, i diuen, bé, és que Belles Arts, si algun problema té, alguna vegada, és que és difícil poder encaixar en un sistema d'ensenyament que acostuma a ser molt, molt marcat, i que, per tant, no deixa massa espai per la iniciativa, per la creativitat personal. És així, això?
Ha anat canviant.
O et vas sentir així o no?
No, jo no em vaig sentir així. Aviam, en aquella època ja Belles Arts començava a obrir-se una mica, i, per exemple, tu podies triar una opció que era pintura acadèmica,
sí,
llavors tenies estàtua de guix, model, i seguies aquesta teoria del color, tal, o podies triar una opció que era pintura abstracta, directament. I era, sobretot, pintura conceptual.
D'acord.
En aquella època. Estaven Hernández Pizjuán, hi havia professors molt conceptuals. No?
Què vas triar?
Jo vaig triar acadèmica.
Per
a mi
què?
M'agrada... Perquè potser ni em vaig plantejar l'abstracció d'entrar... Jo disfrutava pintant, disfrutava copiant els còmics. Disfrutava amb les llàmines de Parramon, copiant el que havia allà. Disfrutava fent retrats... disfrutava amb un model, amb alguna cosa, i jo en aquella època, si no tenia un model o alguna cosa per mirar, em sentia molt perduda, no sabia què fer.
Uh-huh.
I m'agradava pintar, i m'agradava veure que el que jo feia s'assemblava a jo, a la làmina, el que fos, no? I llavors la pintura abstracta no, realment no m'interessava.
D'acord, ho exagero. Qui no sap dibuixar no sap pintar?
Aviam, no seria tan radical per fer, uh-huh, una formació d'aquest tipus, però sí diria que saber dibuixar és molt important, perquè et dona... Mira, una de les amigues que va començar a Belles Arts amb mi...
Ho dic, i perquè ella va... és important aquest concepte quan vagin a veure l'exposició, eh?
Sí.
Perquè hi ha una part d'exposició que evidentment no s'entén sense saber dibuixar. Això ja no cal ni dir-ho.
Sí, dona moltes eines. Només com a exemple d'això que dic... Aquesta amiga va entrar directament en una part abstracta, o sigui, es va dedicar a l'abstracció.
Directament va anar a parar
des de l'inici. Sí. Quan totes dues estàvem acabant la carrera, ella, sí, em va dir, em sento que em falta alguna cosa, perquè jo no sé dibuixar, ni que vulgui, no sé dibuixar, encara que no m'interessi, però jo sé que no sé dibuixar, o sigui, jo sé que no tinc aquesta opció. I llavors es va apuntar a classes, al final de Belles Arts, quan acabava, es va apuntar a classes de dibuix tècnic, de dibuix artístic, tal... I a mi això se'm va quedar clar, jo no m'ho havia plantejat mai, perquè en aquella
perquè
època
clar,
jo ja estava entrant en l'abstracció com veia, però ella sabia que, i jo, que si jo volia fer un retrat o si volia dibuixar ho podia fer. Per tant, jo diria, és important saber dibuixar.
Ho pregunto perquè m'agafo la pregunta anterior quan parlàvem de pintar. Quantes vegades el Gonçal Bofill ha escoltat algú que digui, oi, jo no sé dibuixar, com m'agradaria saber dibuixar però no sé dibuixar?
Sí. Això em fa molta pena i, mira, et diré una cosa, m'ho deien al passeig quan jo estava fent retrats, no? Jo m'encanta, jo faria tant...
Que surti, no?
Jo animava la gent i els deia, posa-t'hi, posa-t'hi, disfruta, fes el que... No pensis en si saps o no fas, estàs fent un judici de valor, estàs exercint de crítica amb tu mateix i t'estàs negant algú que potser et pot obrir un camí en la vida o simplement disfrutar, gaudir i canviar moltes coses.
Vinga, fiquem-nos al passeig, perquè te'n vas fer un tip.
Sí, vaig estar 10 anys.
10 anys?
10 anys, sí, sí.
10 anys. Així, en genèric, en perspectiva, enyores alguna cosa d'aquell ambient del passeig?
Oh, sí, cada dia que passo per davant. Encara ja ens van posar unes ratlles com marcant perquè teníem un permís de l'Ajuntament.
Sí, en un espai determinat.
Llavors, tants metres quadrats i tal. I, normalment, pues, cadascú sabia quin era el seu espai. Però de vegades hi havia picabaralles entre certs pintors que, tu has agafat el meu espai perquè no sé què, perquè no sé quants. Llavors, un dia, i anaven a l'Ajuntament a queixar-se, i jo crec que un dia estaven farts de tot això, i van pintar d'un color a les pedres que hi ha allà, sí. Van pintar d'un color cada l'espai de cadascú.
Per marcar-ho.
El meu era el groc.
En quina part del passeig estaves, o a prop d'on estaves, Consol?
On acaba el carrer del Pecat.
Sí, sí, sí. El primer de maig.
Allà, o sigui, allà. Entre el xiringuito i una estàtua que havia.
Sí, sí, sí.
Allà estàvem nosaltres. Jo quan vaig entrar ja no hi havia tanta gent, que abans ocupaven tot el passeig, quan jo era més petita i tal. Ja l'Ajuntament no donava tants permisos. Jo vaig poder entrar perquè un dels pintors, que és que intento recordar-me el nom, però no em ve, un dels pintors que havia allà va morir.
D'acord.
I llavors em van donar el permís.
Va quedar la vacant.
Sí, la vacant me la van donar a mi i em van donar la seva sombrilla, el farolillo de gas, les cosetes que ell tenia. Sí, però tenien que tenir tots unes sombrilles blaves i tal, no? I ja us vaig entrar, però sí, estàvem allà, érem com 5 pintors o així. Estava el Ferrer,
sí, oi tant.
Hi havia un pintor que venia, dos pintors que venien de Canàries, hi havia un caricaturista i jo, i després va venir una noia que feia petits quadrets,
ah,
però estàvem nosaltres només.
Feies retrat.
Jo feia...
Fonamentalment retrat.
Sí, al principi quan vaig començar feia quadrets de també petits olis,
sí,
amb la punta, amb paisatges de Sitges molt emblemàtics, no? Jo anava pel passeig pintant i això vaig decidir fer-ho perquè un dia jo estava pintant al passeig, sempre jo pintava molt la punta i tot això, bueno, tots ho hem fet perquè és fascinant i les palmeres i bueno, Sitges és meravellós,
sí,
no?
Sí, sí.
I un fart de pintar el Racó de la Calma i en fi, molts llocs de Sitges. I un dia estava jo pintant al passeig davant del Santa Maria d'aquest restaurant,
sí.
I de sobte una dona americana a més cruza, puja, ve, perquè jo el que anava pintant, llavors deixava els quadrets aquí.
És a dir, travessa el passeig de terra, arriba al teu
lloc. I em pregunta si
els vens.
I clar, jo, això és estrangis, perquè en teoria no podia en aquell moment. Clar, però bueno, jo ni m'havia plantejat, ni encara era abans de demanar el permís, no? Al passeig.
D'acord, d'acord.
I de vegades em diu que si ho venc, i dic, home, doncs sí, i en aquell moment em va comprar un quadre, no? I vaig pensar, ostres, i vaig veure que la gent esperava, que es fascinava i tal, perquè era també una pintura molt colorista, com
sí,
els meus autorretrats.
Sí.
Pues era aquest tipus de pintura, però en paisatge.
D'acord.
I agradava molt. I llavors al principi sí que tenia quadrets. Però després ja vaig veure que la gent es centrava molt, o sigui, que, ja, que no valia la pena. No, venia un o dos, no venia tants.
Ah.
La gent anava per...
Pel retrat.
Pel retrat.
Aquells retrats, suposo que s'havien de fer... Bé, és que no ho sé si aquí hi havia la necessitat de dir, bé, cada dia... N'haig de fer tants, o en venen tants i haig de fer un retrat en una hora o en dues hores?
Bueno, és que això no...
Com aviam, anava això?
Això crearia...
Ho dic per si crea una mena de, també de, no sé, d'escola de treballar, d'escola d'aprendre a base de fer.
Sí, sí, clar, sí. Això sí, no? Vaig aprendre
de
mètode. Moltíssim. Vaig aprendre moltíssim perquè al principi t'hi poses i bueno, jo m'havia assajat molt,
sí,
amb la família, jo intentant fer, clar, mitja hora, tres quarts, no pots tenir la gent més temps sentada.
Això és el que et volia preguntar.
La rapidesa del retrat, perquè, i llavors sí, jo m'entrenava molt, 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 molt amb la família i quan vaig anar al passeig ja tenia un entrenament, però tot i així, clar... Estàs allà treballant amb una pressió, sí, perquè la gent està mirant.
Exacte.
Estàs fent una dona i el nòvio està allà. Estàs,
exacte,
fent un nen i aquí està la mare. I clar, i volen que quedi bé i que
estigues
quedi maco.
Estigues quiet, que no sé què. Estan mirant, suposo, mentre s'està realitzant el retrat.
Sí,
si això està responent a la realitat o no, no sé què.
Intentes la màxima quietud, no sempre es pot, però llavors intentes captar l'expressió. O sigui, evidentment no intentes fer un retrat allò perfecte, fotogràfic.
Sí, sí, sí.
però tires i bé. I jo tenia, jo des del principi, encara que no tingués tant potser la tècnica, però sí que des de molt jove ja que se m'ha donat el captar l'expressió.
D'acord.
I llavors sempre hi havia l'expressió. Després jo anava afinant la tècnica, però això sí que m'ho deien, no? I llavors, bueno, clar, però és una escola, vas treballant dia a dia.
Si no haguessis estat psicòloga, t'hagués sortit igual, el retrat?
Ah, bueno, això segurament no, però clar, és molt difícil, no? Aquesta pregunta, perquè si no hagués fet, no sé com hauria sigut la meva vida si jo no hagués fet psicologia abans.
La qüestió és, 10 anys fent això, vas acabar esgotada o no?
Sí, 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 sí.
Perquè és que, esclar, deu
ho
ser això.
Ho vaig deixar per això, sí.
Deu ser
sí.
Matador, això.
Sí, treballar al carrer sempre és, sí, clar, comences que tens menys de 30 anys i vas fent edat, treballes molt a la nit, amb farolillo de gas,
sí,
de vegades hi havia
això...
dies que començava a veure llumetes i fas 5-6 retrats i al final la vista, res és el mateix, treballes amb la humitat, i va haver-hi un moment que ja vaig pensar, surto del carrer ja, no... És molt cansat.
Però, per tant, et pregunto, a la gent que comença de nou, si hi hagués aquesta oportunitat al Passeig de la Ribera, seria molt bo aprofitar-la?
Home,
per gent que comença?
Aviam, a mi, per mi va ser magnífic. Va ser magnífic, em va canviar la vida, em va donar una oportunitat de ser jo, autònoma,
sí,
de dependre de mi. Clar, tens que mantenir un cert horari i així, perquè la gent sap que cada dia més o menys a tal hora.
Una certa disciplina, eh?
Clar, al final el jefe és el client, tu, però el client, que és el que tu no pots fer cada dia l'horari que et dona, perquè la gent més o menys sap a quina hora vens i de màquina i t'ho pregunten, llavors tens que estar. O sigui, l'horari no t'ho posa un jefe, però t'ho posen, sí, les persones. Per mi va ser magnífic, perquè jo em sentia molt lliure, sentia que el que guanyava era per mi, que jo ho tenia que fer bé i si no ho feia bé no m'agafaven el retrat, o sigui, tot depenia de mi, no?
És interessant, eh? Perquè hi ha un concepte de llibertat quan, de fet, cada dia eren encàrrecs.
Sí.
És a dir, hi ha la llibertat, evidentment, de poder desenvolupar-se professionalment, però sí, a la vegada són 10 anys de feina d'encàrrec.
Sí.
Encàrrec, un encàrrec, un altre encàrrec, a veure si em surt bé, que no se'm faci
el
client.
Però quan treballes
no sé
per
què...
tu, amb alguna que tu has decidit fer...
Ho compensa tot.
Ho compensa. Jo qualsevol persona li diria que sí, que no és fàcil, que és dur, que està també s'ha de tenir
clar
una disciplina. A més, és que si jo em posava malalta i no treballava, jo no tinc un paro. No, ningú em paga. Si no treballo, no guanyo.
No hi ha xarxa.
Això, clar, s'ha de saber el que... Però jo, tot
el
i
que és viure així, eh? Podies compaginar aquesta feina amb altre tipus de pintura?
Ho feia.
Ho feies.
Ho feia. Al principi no, jo seguia...
El cap podia aguantar-ho, això, allò de dir, fas això...
Ho necessitava.
Ho necessitava.
Jo vaig arribar un dia a la sensació de que la pintura abstracta em donava un...
T'alliberava.
Sí, del retrat, de tenir que dibuixar amb el model. Arribava a casa i agafava les teles i dibuixava, posava el color... Jo penso que era un equilibri. De vegades inclús vaig arribar a plantejar-me si vaig començar l'abstracció com una compensació de tants retrats. No? Clar, fas molts retrats durant 3-4 mesos seguits i jo crec que sí, jo crec que és possible que tingués que veure.
Clar, és una ximpleria, però quants retrats hauries arribar a fer en tots aquests anys?
Ui, pues mira, no sé,
és que és clar, jo que
si
sé.
Jo treballava 4 mesos seguits, més o menys, pues des de més o menys Sant Joan,
sí,
fins a quan acabava, allargàvem fins al cinema fantàstic.
D'acord, és a dir, no, fins a l'octubre.
Sí, sí, era més o menys era això.
30 dies per mes?
30 dies, perquè anaves cada dia, i algun dia hi havia tormenta, però no tal.
120 dies.
Llavors posa que fessis entre fotos, perquè clar, et donaven fotos al passeig i també la tenies que donar. I al dematí, generalment, pues, feies fotos.
D'acord.
I a la tarda estaves fent natural. Però si no tenies natural, aprofitaves per fer la foto. Però posa que fes una mitjana de 6 retrats diaris.
Sí. Doncs ja està.
Hi havia persones que feien
6 per 120 dies, doncs pam, ja hi som, 720 quadres.
I això durant 10 anys?
Durant 10 anys, 7.000 retrats.
Doncs pues fixa-t'hi, sí. No havia fet mai aquí.
Deurien, i ho dic perquè jo no sé si al final això surt sol. gairebé sí. No diré que gairebé sense mirar, però esclar, deu haver un moment que deu haver un mestratge aquí,
sí.
que pam, en un...
Ho tenies per la mà.
Ho tenies per la mà.
Al principi de cada temporada, clar, feia temps que no feia retrat al natural, jo només ho feia al carrer, no m'agradava fer-ho dintre, i només ho feia quan m'hi posava Sant Joan. Clar, portaves tot l'hivern sense fer res, i al principi et posaves molt nerviós, o sea... Realment,
notaves que hi havia mesos d'inactivitat en aquest sentit.
Sí, a tots ens passava una mica la por, sortirà bé el primer retrat, i el primer retrat sempre era un traspassar un límit, no? Però ja quan havies traspassat això ja començaves, i llavors ja era un darrere l'altre, i volies treballar així, perquè si et paraves i passava una estona llarga sense treballar, et venia com una mandra, com una... necessitaves estar actiu.
Ja tornem-hi. Hi ha retrats en aquesta exposició.
Sí.
Són retrats que formen part de la teva època en el passeig?
No, per això he portat l'àlbum. Hi ha un àlbum i allà sí.
Ah, exacte, en aquell àlbum sí que hi ha mostra del
hagués
que feies.
Hauria sigut una opció d'exposició, sí, perquè llavors recopilar, hi ha molta gent que tenen retrats al natural, fotos...
Perquè aquells són extraordinàriament elaborats, els que hi ha a l'exposició.
Sí. Primer hi ha una part que són autorretrats.
Exacte.
I tal, que és tota una altra part de quan jo començava, i després ja més posteriorment l'etapa final del retrat, ja després d'això vaig deixar de fer retrats.
D'acord.
Llavors jo tenia una altra inquietud, també havia treballat en la tesis amb un pintor que copiava fotos, Gerhard Richter, i copiava fotos molt, i tenia tota la seva teoria i tal, i jo a partir d'aquí vaig començar a fer retratos, pues això, més copiant foto,
és
més...
que són d'un realisme aquells que hi ha allà.
Sí, jo volia realment ser molt fidel a el que veia,
és que...
O sigui, sempre havia sigut més expressionista, sí, de posar la meva ratlla, el meu gest, tot.
Sí, si se'ls miren,
no vull que hi hagi cap tipus de subjectivitat allà, no? Vull que realment sigui una cosa. I bueno, i em fascinava aquest procés, i de vegades feia a partir d'una foto més un retrat, i què passava, quina la diferència aquesta subjectiva que es cola inevitablement, no? Bueno, tot això vaig estar implicada aquí una època, sí.
Sempre en carbonet?
Pràcticament, sí, aquests últims sí. Era
sí.
Carbonet, era sí, llapis, carbó, sí. Sí.
Els bodegons de fruita.
Ah, això no forma part de... O sigui, després del retrat va venir una època abstracta,
eh?
I els bodegons de fruita venen després.
Després. És a dir, aquells bodegons que criden tant l'atenció que estan al fons...
Sí, venen després.
Venen després.
Sí.
I aquesta part abstracta, és a dir, està encaixada la part de l'extracció entre els retrats i els bodegons de fruita.
Sí, sí, sí. Intentava que fos el recorregut el més...
cronològic possible en
sí.
aquest sentit, per veure l'evolució.
Sí.
Per tant, aquesta època d'extracció, gairebé, com deia la Consol, trenca absolutament
sí.
tot.
Sí, sí, però no va ser un trencament brusc. Jo estava fent retrats i començava a treballar en l'abstracció, començava a sentir aquesta inquietud per dibuixar sense model, començava a interessar-me...
Què interessava de l'abstracció? Aquesta llibertat absoluta de...
La inquietud inicial que em va portar cap aquí va ser sentir que tenia que haver alguna cosa... Jo en aquella època començava a interessar-me per la meditació, pel ioga, per aquestes coses. Per primer cop, una amiga meva practicava ioga, a mi, què és això, i la meditació i tal. Llavors comences a entrar una mica en aquest món i llavors comences a sentir que sense mirar a l'exterior té que haver algú dins d'un que s'expressi sense model. Clar, per mi això era molt difícil perquè sempre m'havia expressat mirant, i va ser un repte, no? I vaig començar, en aquella època també vaig conèixer alguns pintors abstractes com de l'època de Zobel, de Cuenca, de l'escola de Cuenca, després de l'expressionisme abstracte americà Mark Rothko, que fa grans espais. Mark Rothko em va fascinar i em va obrir... Jo em fascinava aquella pintura i em va obrir un món, i vaig començar a fer pues, una mica aquests espais buits, no com Rothko, però buscant una altra...
Però és a dir, bueno, una certa expressió del món interior.
Sí.
D'una certa espiritualitat,
fins
i tot.
Això és el que... És, potser.
Potser.
Potser sí, sí, un obrir-se amb algú que no vol ser un objecte exterior, sinó des de dins, un sentir que hi ha una altra cosa dins un mateix, que no és només pues, la vida activa, la vida que mira, que reconeix...
M'aturo un moment aquí, perquè és clar, feia retrat, et guanyaves la vida d'aquesta manera, quan s'entra en l'abstracció, hi ha un pensament de dir, bueno, jo faig això, sento que haig de fer això, però m'haig de guanyar la vida. Em guanyaré la vida fent abstracció?
Clar, penses que no.
En algun moment hi havia aquesta, exacte, aquesta por de dir, ara què passarà aquí?
No, perquè jo seguia fent retrats i en aquella època pues, seguia fent retrats. No m'havia cansat encara.
D'acord.
No m'havia cansat. Llavors, per mi una mica el fer retrat... Quan vols pintar, guanyar-te la vida fent exposicions, com finalment han fet alguns pintors, però tens que fer tot un caminet, no? I connectar amb galeries, potser trobar marxant, o sigui, és tot un procés...
Que no t'agrada massa.
Que, bueno, sí, no massa,
no
la
massa.
Veritat, però bueno, ho hauria fet, però porta anys. Jo, d'entrada, dius, aviam, aquí i ara vull seguir pintant, vull dedicar-me a la pintura, com molts pintors, molts companys, per exemple, donaven classes, no? Paral·lelament, dones classes a pintura i després pintes, no? Jo no m'agradava donar classes i em vaig dedicar al retrat, perquè sí m'agradava fer-ho, i en paral·lel pintava, llavors pintava, feia exposicions, em anava jugant, i venies un quadre, cada exposició, dos, venia algú a casa, et comprava, però clar, no era la seguretat, tu tens
exacte.
Que menjar cada dia.
Exacte.
No era aquesta seguretat, i el retrat em donava aquesta seguretat.
Aquest món de les galeries és un món molt complex? En el sentit de t'has de ficar, has de complir uns determinats condicionants, has de fer determinades coses per poder entrar aquí dins?
És que, clar, jo sempre m'he bellugat, segurament hi ha dintre de les galeries moltes maneres molt diferents de funcionar.
Segur que sí.
I tampoc coneixo tant, perquè jo sempre he tingut la sort, doncs, per exemple, quan érem més jove, una professora de Belles Arts ens va reunir a un grupet i ens va proposar, ella tenia un espai, va obrir una galeria preciosa a Barcelona, allà a la zona de Correos, al carrer de la Mercè, i ens va proposar de fer una exposició, i a partir d'aquí vam formar un grup i teníem aquell espai per exposar, no? I llavors, clar, no eren sales, eren comercials, perquè es venia el quadre
sí,
i tal,
clar.
Però estava gestionat una mica per tots i per ella, no? Després aquest grup va tenir continuïtat amb alguns canvis i nosaltres mateixos vam agafar un altre espai al Born, al passeig del Born, i allà teníem un espai preciós que compartíem amb altra gent i cadascú tenia reservat un cop l'any per la seva exposició.
D'acord,
no?
Un cert esperit, no sé, cooperativista o una cosa així?
Sí, sí, totalment, sí. Era un espai sense ànim de lucre i ho portàvem entre un grupet de 10 artistes, escultors i pintors i tal, i fèiem activitats i poesia i, bueno, i ens ve jugant d'aquesta manera. Llavors, bueno, he anat treballant amb galeries, però no he tingut mai que buscar-me la vida en una galeria, allò d'anar amb el teu buc i dir i tal. No? O sigui que...
Clar, t'ho preguntava per aquella pregunta tan perversa de sempre, del què val un quadre?
Què
val una obra? I si en algun moment l'artista, el propi artista, ha de posar preu a allò.
Sí.
I si això és una qüestió també que a vegades neguiteja una mica, però bueno, és que no sé.
Hi ha molts factors que influeixen, hi ha molts factors. Des de el teu vincle amb allò, el teu sentiment amb aquell quadre, després la feina que ha portat, tota la feina material, això s'ha de tenir molt en compte, el material de pintura és caríssim.
Que és complicat això, perquè potser a veure si el millor quadre serà el que no es pot vendre perquè t'hi sents massa identificat.
És difícil, però al final tens que fer aquesta
exercici
labor
de deixar anar.
De deixar anar. És bàsic, perquè sí, perquè realment, però tens que deixar anar. I un cop que tu has fet el quadre, allò ja és d'una altra mirada, d'una altra persona, de segueix el seu camí. I és molt bonic quan veus que algú s'enamora d'un quadre.
Això és el que volia preguntar.
I és preciós.
Aquesta connexió succeeix, suposo, que més d'una vegada, del client o la clienta que diu,
sí.
Aquest.
Sí, sí, i t'ho comuniquen, i t'ho diuen, i de vegades hi veus aquella... alegria, i és que només veure-ho és que el que sigui, no? I això és molt bonic, sí.
Aquella alegria, a vegades, sense raó, que dius, bé, per què? Per què t'agrada? M'agrada.
És que, sobretot, clar, quan és pintura abstracta, clar, que jo ja les exposicions pràcticament eren de pintura abstracta sempre, clar, és sempre un vincle d'un sentiment, d'un amb el quadre.
I ara anava per aquí. Hem d'aprendre a veure la pintura abstracta d'una altra manera, respecte a com veiem la pintura figurativa.
Jo penso que...
No donguis massa voltes, digue'm si t'agrada o no t'agrada i ja està.
Hem d'aprendre a mirar, en general, d'una altra manera. Hem d'aprendre a mirar pintura figurativa, pintura abstracta, hem d'aprendre a anar pel món mirant amb una altra mirada. No volem sempre reconèixer el que veiem, apropiar-nos del que veiem, m'agrada o no m'agrada, fer un judici de valor... Oh. Hem d'aprendre a mirar amb una certa distància i a veure el que hi ha intentant ficar el menys de tu mateix, no? A no ser que estiguis implicat,
sí,
perquè tens
sí,
que aprendre...
Sí, sí, sí.
Però realment, perquè moltes vegades d'entrada ja mirem o ja jutgem amb una persona o les coses, i moltes vegades és una cosa molt subjectiva que depèn de la teva experiència o de lo que sigui, no? Hem d'aprendre a posar una distància en general a la mirada. Jo el que diria... No és tant que hem d'aprendre a mirar la pintura abstracta diferent de la pintura figurativa la hem que mirar també com la pintura abstracta. O sigui, aprendre la pintura abstracta ens ensenya a mirar sense reconèixer i sense fer judicis de valor. I aquesta mirada la tenim que transportar a tot arreu.
Tornem a les fruites?
Sí.
Perquè havíem fet aquest parèntesi en l'abstracció. Aquesta sèrie de fruites, quan apareix?
Jo, en un moment donat de la meva trajectòria, decideixo fer la tesis. M'hi fico a treballar en la tesis per un tema de... Necessito donar voltes al cap, em qüestiono coses, respecte a la pintura, a com mirem, precisament, sí. A la diferència entre una imatge i una representació, tota una sèrie de coses que per mi estaven en una nebulosa.
Anava a dir, un cert revisionisme crític de la feina o no? En algun moment la Consol pensava això que he fet no ho hagués hagut de... o no?
No tant un revisionisme crític com una búsqueda de sentit. Què estic fent? Per què faig el que faig? Ho estic sentint, però necessito comprendre una mica més.
D'acord.
Necessito...
Bé, allò que és bo fer de tant en tant a la vida.
Sí.
Sobre què fem, per què ho fem i quin sentit li donem a les coses que fem.
Sí.
D'acord.
Sí.
Per tant, la tesi arriba en aquest moment.
Sí. I clar, la tesi et marca un camí ja al principi, segueixes dibuixant, segueixes fent, però és molt... I quan acabes estàs esgotat, perquè pràcticament és que t'has dedicat 100%, és un treball immens, no? I en l'escriptura, i en la lectura, que per mi també era molt nou tot allò, no? I ja quan acabo, em quedo com... Estàs en un estat molt... Hi ha persones que quan han acabat la tesi s'agafen una depressió, perquè agafen un temps que necessiten aviam ara què...
Recuperar.
I recuperar-se, no? Sí, jo estava molt, molt cansada, arribo aquí i vull recuperar la pintura, tinc clar que no vull seguir la via acadèmica, m'ha interessat molt la tesi, escriure, m'ha donat eines, però no vull seguir i vull tornar a la pintura, no? Torno aquí... agafo i començo a... I què? Per, com? Per on? O sigui, el que estava pintant no em servia quan vaig començar la tesi. I, bueno, llavors, estàs allà i esperes, i de repent, pues mira, el meu pare tenia un arbre, un llimoner. I jo anava allà a dinar, anava allà a veure'ls, i veia les llimones grogues, aquell groc llimona, penjant del llimoner, no? Que dius, com penja, com el que pesa sí, sí. I les fulles...
És una obra d'art en si mateix.
I llavors agafo el cavallet que feia segles que no agafava, aquests que t'emportes al pintor, que t'emportes tal,
sí.
Les teles, la capseta d'olis, que feia segles també que no...
Que no havies tocat.
No, perquè en l'abstracció jo em feia les meves pintures sí. I tal, qual, i feia, era molt més barrejar cosetes i molt més alquímia una mica, quasi, no? No, agafo la capseta de pintures, tal, me'n vaig allà i començo a pintar llimones penjant del llimoner, no? I això em donava, no sé, una pau i el groc de la llimona i estar allà a la natura dibuixant, és recuperar el model em va donar un descansar de mi mateixa.
D'acord.
Descansar de tant coco, de tant història, de tant malestar.
Sí, de tanta reflexió i simplement, pintar.
I vaig cap allà. I llavors no hi ha a l'exposició llimones penjant del llimoner, perquè totes aquestes estan fora, venudes, no he pogut rescatar cap, però en la mateixa època, clar, de vegades plovia, de vegades tal, de vegades no podia anar a casa dels pares, i llavors jo vaig començar a agafar una llimona i me la posava allà en una taula i pintava la llimona.
Bodegons.
I m'encantava, i pintava allò tal com jo ho veia i com ho sentia.
Ho pregunto perquè al costat de la pintura, de l'abstracció, hi ha una pintura dividida en tres teles d'una tonalitat molt, molt fosca, que contrasta vivament amb aquests quadres d'aquests bodegons de llimona lluminosos,
sí.
Potents, sí. Que criden molt l'atenció. És un contrast molt, molt fort el que hi ha entre aquestes pintures i els bodegons de les llimones. No?
Sí, és veritat. Allà, aquella època de les llimones començar, pues, aquest color groc i, bueno, jo començo a rescatar-me i a recuperar-me dibuixant llimones, fruites.
Tanta llum, és que sembla primaveral, allò, sembla una nova etapa de la vida.
Sí, va ser molt bonic. I aquestes més fosques és una època que, per exemple, aquestes en concret, aquest tríptic,
sí,
pues era, representa una mica, era quan començava, bueno, a partir d'això, no, buscant espais i buscant, pues em fascinava la forma de les finestres gòtiques, aquesta finestra tan gòtica, romànica, sí, no, sí. Més aviat gòtica perquè és més estilitzada.
Sí, la finestra puntada del gòtic.
Sí, però sobretot quan la llum entra en aquests temples, no, que l'espai queda completament transfigurat, right. No? I bueno, i jo estava fascinada per aquest efecte de la llum en l'espai, no? I llavors començo a treballar una miqueta d'aquesta manera, no? I bueno, i els colors, pues, van sortir així, no sé, la foscor dels temples quan estàs dintre, uh-huh, el que sigui, no? Però sí, va ser...
Ara què està fent la Consol Bofill?
Ara, últimament he estat sobretot preparant l'exposició, que ha sigut un treball perquè, clar, rescatar carpetes, no sabia ni el que havia dins les carpetes, com acotar, en fi, els escrits, tots els escrits, bueno, he estat diversos mesos bastant entregada a això, no? Estava recuperant l'abstracció després de les llimones, vaig sentir un altre cop aquesta... O sigui, no tinc cap problema en tornar a figuració sempre que ho senti. Qualsevol moment jo estic oberta a el que vingui, el que hi hagi, i a tirar per on em porti aquest sentir intern que no saps.
És a dir, no significa cap contradicció, és simplement faig el que sento.
És que al final figuració i abstracció acabes veient que l'única diferència que hi ha és que una parteix d'un model i l'altra no. Però en si és pintura, és sentir, és posar-te davant del quadre, és interpretació, al final, totes dues. Llavors, al final, clar, no ser que un miri la pintura figurativa com un que bonic i com un reconeixement i tal, però es pot mirar d'una altra manera també, no? I al final és el mateix. Però bueno, jo ara em sento més implicada amb aquesta ausència de model, i amb una mica què és el que m'està sortint. I, bueno, i el que em surt és una abstracció d'un tipus més gestual. Mm-hmm. Les anteriors eren més espais, minimalistes i tal. I ara està sortint això, més gestual, en colors una mica diferents, més blaus, més terres...
Més línia.
Més línia, més... Estic una mica aquí i en paral·lel aquests cercles al carbó, no? Que això ho va començar. Exacte. Una miqueta... Precisament durant el confinament, allò que parlàvem abans de persones que volen pintar però jo no en sé tot això, jo vaig trobar de casualitat en una llibreria un llibret d'una persona que feia meditació i ella era pintora, és. I aquesta dona va escriure un llibret per tota aquesta gent que s'estan com autocensurant, he dit, no, és que tothom pot pintar. Llavors s'inventa tot un sistema que em va semblar fantàstic i jo ho vaig posar en pràctica durant el confinament, de pintar amb els ulls tancats. No?
Pintar amb els ulls tancats?
Sí, bueno, d'entrada no, amb un carbonet,
sí.
No amb color...
No, ja.
És per sentir, o sigui, ella el que deia era, la mirada sempre, si no la eduquem, d'alguna manera té una funció molt crítica i molt valora i tal, i això m'agrada, no m'agrada, et va conduint d'aquesta manera.
És a dir, per evitar el condicionant de la mirada?
Sí, totalment. Llavors pintar com si fos una dansa,
d'acord.
No? O sigui, tancar els ulls, quedar-te, respirar, connectar amb el cos, des de la connexió amb el cos, que això em va semblar brutal, i llavors ja... sentir què arriba, quin gest, i és igual, i quedar-te allà fins que tu sentis un algo, no? I comences...
I quan tornes a obrir els ulls, què passa?
Bueno, et sorprèn.
I quan es veu... Exacte.
Et sorprèn en general bastant, però ella el que diu és Hem pintat amb els ulls tancats, per tant, no valen crítiques ni valoracions, perquè tu no has estat allà implicant-te en allò, tu no has, amb la teva voluntat, no has pres decisions, has deixat que quelcom passés, no? Fora de la teva voluntat.
Sí, sí, gairebé de la teva consciència.
Tu no pots, sí, tu no pots, bueno, amb consciència, però sense dirigir, no?
Sí, sí.
Llavors, tu no pots criticar allò, allò és el que ha sortit, i a més tampoc vols que sigui bonic o no bonic, l'únic que has buscat és expressar-te i ja està, no? I, bueno, jo vaig començar a fer coses aquestes i em va fascinar veure que coses que sortien i que jo feia amb els ulls tancats hauria sigut incapaç, o sigui, no hauria sigut possible fer-ho amb els ulls oberts, perquè sempre hi ha un control, encara que sigui mínim, sempre hi ha un control, no? I a partir d'aquí vaig començar, bueno, a mi em sortien aquestes formes circulars i tal, i a partir d'aquí vaig començar ja amb els ulls oberts, però des d'aquesta sensació, no? de que estàs pintant amb el cos i amb els ulls tancats, a fer aquesta mena de cercles que no es tanquen, de formes. I, bueno, i em fascina, i estic amb això, i en paral·lel la necessitat del color em va portar a recuperar l'oli i la pintura així, abstracció més gestual. En aquest moment estava aquí, ara, quan torni ara a l'estudi, quan acabi l'exposició, jo no sé si seguiré amb això o no, però ja veurem.
11:02, i si ara algú aparegués i li demanés a la Consol Bofill, em pots fer un retrat, què passaria?
M'ho han dit, m'ho han demanat, i ara en l'exposició també.
Sí.
I jo els he dit que m'encantaria poder fer-ho, però... Jo quan vaig deixar el retrat, jo quan feia retrat ho sentia, com ara sento la pintura abstracta. Llavors és una cosa que tens més o menys tècnica, però ho sents i et neix del cor, i allà hi ha alguna cosa que va més enllà de la tècnica sempre, quan fas les coses i quan pintes i en tot, no? Jo ara no ho sento d'aquesta manera. Jo potser podria fer un retrat tècnicament bé, però jo me'n vaig adonar, quan vaig deixar el retrat al passeig i tal, que estava treballant d'aquesta altra manera.
D'acord,
ja,
d'aquesta manera gairebé automàtica.
Més automàtica, i no això.
És a dir, no és que no ho pugui fer, és que no puc fer el que no sento.
No, clar.
És això.
Clar, clar.
Per tant, ara gairebé diríem, ja fa temps, la Consol Bofill fa exactament allò que sent.
Sí. I saps què passa? Arribes a una edat, no?
No, està clar.
I llavors...
I en una determinada edat un s'interpel·la sobre vols fer favor de fer el que sents que has de fer,
exacte,
perquè només hi ha una vida?
Ja intentes pues, les obligacions que hi hagin, pues, però el que puguis triar em deixo dur. Sí, sí. Llavors jo a les persones que m'han demanat retratos així dic, mira, m'apunto el teu desig, el teu nom. El dia que jo torni a sentir-ho, seràs el primer en enterar-te. Sap greu quan t'ho demanen?
No, està clar, i evidentment ho demanen perquè a l'exposició hi ha unes mostres que és impossible abstraure's aquells retrats i dir, oi, és que a mi m'agradaria, no? Però, repetim, i ens sembla que és la frase que sustenta tota la trajectòria d'algú. Les coses han de tenir un sentit i s'han de sentir per fer.
Sí.
Si no, no...
Si no, quin sentit té viure, no? Si no, quin sentit té...
Sí, el sentit de les coses. Consol Bofill, gràcies.
Moltes gràcies.
Tenen l'exposició oberta fins al 22 de setembre.
Sí, ha sigut un plaer.